Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Des d'aquest cap de setmana funciona el Centre d'Orientació Familiar que ha posat en marxa el Bisbat de Girona. Es tracta d'un servei que vol ajudar a donar resposta a problemes de caràcter humà, psicològic, moral, afectiu i relacional que pateixen moltes famílies. En parlarem amb el codelegat de la Pastoral Familiar del Bisbat de Girona, Josep Maria Sunyer. Comencem escoltant el nostre bisbe francès, que ens adona ja pautes d'aquest any de la misericòrdia. Recordem que aquest diumenge, dia 13, es porta a terme l'obertura de la Porta de la Misericòrdia, la inauguració de l'any jubilar a les 5 de la tarda a la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Tercer diumenge del temps d'Advent. Així doncs, què hem de fer? A l'Evangeli que escoltarem aquest tercer diumenge del temps d'Advent, la gent preguntava a Joan, aquell que els preparava per acollir Jesús, què havien de fer. La resposta de Joan és molt precisa i va dirigida als diversos estaments o professions. Jo m'he fet la mateixa pregunta pensant en el jubileu de la misericòrdia, ja que aquest diumenge a totes les catedrals del món i en altres esglésies i santuaris s'obre l'anomenada Porta de la Misericòrdia com a símbol que hi ha un abans i un després de travessar aquesta porta, no només físicament, sinó per tot el que simbolitza. Intento respondre ben concretament a la pregunta què hem de fer durant aquest any. L'actitud fonamental: adonar-se i reconèixer que necessitem rebre el perdó i la misericòrdia de Déu. Sense aquest reconeixement, no sentirem la necessitat de viure el do de la misericòrdia. Si som els millors, si tot ho fem bé, si no som conscients del que deixem de fer, el pecat d'omissió, si no ens sentim responsables, en la mesura de les nostres responsabilitats, de la pobresa, marginació, manca de dignitat, violències i marginació que sofreixen moltes persones, difícilment sentirem la necessitat d'acollir la misericòrdia i el perdó de Déu. Després d'aquest reconeixement, l'altra actitud és el desig de conversió o de canvi. La meva vida no pot continuar de la mateixa manera. Cal que canviï, cal la conversió en expressió evangèlica i concretar-la tocant de peus a terra amb realisme. No es tracta de fer un brindis al sol, de manifestar quelcom impossible, sinó d'allò que és possible, malgrat que requereixi esforç. Què hem de fer? Doncs confiança en la gràcia o en el do de Déu. No només és qüestió de la bona voluntat, sinó que cal la gràcia de Déu, la força de l'Esperit, la unió amb Jesucrist. Només així podrem donar fruit. Disposar-se a rebre el perdó de Déu celebrant el sagrament de la confessió o del perdó i guanyant la indulgència plenària als llocs indicats, combregant, pregant molt especialment per les intencions del Sant Pare. La indulgència és perquè les conseqüències del pecat, que, tot i que estigui perdonat, sempre poden quedar i afecta en l'ànim, siguin també esborrades o aniquilades. Participant en les celebracions que la nostra diòcesi proposa, començar aquest diumenge per l'obertura de la Porta de la Misericòrdia a la catedral, o també en les altres esglésies o santuaris en què es puguin creuar les portes de la misericòrdia. Participant en les propostes que durant l'any cada parròquia o arxiprestat així com les esglésies jubilars, ofereixen per descobrir, aprofundir i viure amb joia la vida cristiana i esdevenir testimonis de l'amor misericordiós del Pare, personalment i com a comunitats cristianes. Practicar les obres de misericòrdia actualitzades en els moments que vivim. Cadascú haurà de prioritzar i assumir aquelles que s'adoni que té descuidades. Recordem-les, les corporals, donar menjar al famolenc, donar a beure a l'assedegat, vestir el despullat, acollir el foraster, assistir els malalts, visitar els presos, enterrar els morts. Les espirituals, donar consell a qui ho necessita, ensenyar a qui no sap, corregir el qui va errat, consolar el trist, perdonar les ofenses, suportar amb paciència les persones que ens molesten, pregar a Déu pels vius i pels difunts. Propostes ben concretes i per realitzar en la vida ordinària. Col·laboració per erradicar la pobresa, la marginació i oferir possibilitats de vida digna. No deixar abandonats els malalts i ancians. Atenció als presos i pregar sempre per tots, vius i difunts. Aconsellar, ensenyar, sense oblidar la proposta cristiana. Paciència amb els qui ens molesten. Consolar. Som-hi, doncs, i aprofitem l'oportunitat. I sortirem guanyant. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Ens les ha redactades Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
El Papa Francesc inaugura l'any jubilar de la Misericòrdia.
Amb l'obertura de la Porta de la Misericòrdia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, el Papa Francesc va inaugurar dimarts l'any Sant de la Misericòrdia, un temps especial de gràcia i de perdó que l'Església Universal viurà fins al 20 de novembre del 2016. En la seva homilia, el Papa va demanar anteposar sempre la misericòrdia al judici i va subratllar que aquest jubileu extraordinari serà un any per créixer en la convicció de la misericòrdia. A totes les catedrals del món, aquest diumenge dia 13, tercer diumenge d'Advent, s'obrirà també la Porta de la Misericòrdia. A la nostra diòcesi serà a les 5 de la tarda a la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona. També en alguns santuaris, basíliques i algunes esglésies d'arreu de la diòcesi s'obriran portes de la misericòrdia durant aquest cap de setmana en algunes de les celebracions habituals.
Quart simposi internacional sobre el Concili Vaticà II.
Els dies 2 i 3 de desembre ha tingut lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, un simposi internacional sobre el Concili Vaticà II, organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya. El simposi ha tractat sobre l'Església del Diàleg i del Servei, commemorant el 50è aniversari de l'aprovació de la Constitució Pastoral Gaudium et Spes el 7 de desembre de 1965, a la vigília de la cloenda del Concili Vaticà II. A la inauguració del simposi, el cardenal Lluís Martínez Sistac, gran canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, va subratllar la importància i actualitat de la Constitució Gaudium et Spes. Per la seva part, el doctor Armand Puig, rector de l'Ateneu Sant Pacià, va destacar que estem en un segon postconcili i va subratllar que el Papa Francesc pertany a una nova generació que ha de fer present en l'Església i en el món els fruits del concili. Les nou ponències del simposi van parlar d'una església de diàleg, d'una església més pobra i més arrelada en la història humana. Amb aquest simposi internacional es tanca el cicle de 4 anys que s'han celebrat des del 2012 a la Facultat de Teologia de Catalunya per commemorar l'esdeveniment conciliar que aquest dimarts 8 de desembre ha complert els 50 anys de la seva conclusió.
Entra en vigor la reforma del nou procés canònic de declaració de nul·litat matrimonial.
Aquest dimarts, coincidint amb l'inici del jubileu extraordinari de la Misericòrdia, ha entrat en vigor el nou decret de nul·litat matrimonial promogut pel Papa Francesc. L'objectiu de la reforma és aconseguir processos més ràpids i accessibles pels fidels. Les principals novetats són que s'estableix una sola sentència a favor de la nul·litat sempre que no hi hagi apel·lació. Una altra novetat és que en el cas dels tribunals col·legials, el decret estipula que 2 dels 3 membres poden ser laics, tant homes com dones. Per altra banda, el bisbe podrà portar casos de nul·litat en els processos breus i en els casos de nul·litat més evidents. La reforma també estableix que es facilitarà la constitució de tribunals a totes les diòcesis i la gratuïtat dels processos sempre que sigui possible.
Bon Nadal i feliç any nou per tothom que escolta aquest programa Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, ben trobat.
Ben trobat i bones festes.
Igualment.
Quan vulguis.
Bé, doncs, l'Advent és un temps de preparació. I la preparació no solament ha de ser externa, amb les llums de colors molt boniques, els pessebres, però també ha de ser interna. És el moment, com diu Càritas, de no passar de llarg, de fer gestos concrets, de compartir la vida de família d'aquests dies d'una manera especial, el temps, les joies, i també amb uns hàbits que siguin més i més sostenibles. Em sembla que hem de començar a pensar ja d'una manera molt concreta com podem tenir un consum més responsable aquestes festes de Nadal i també tot l'any, fent cas de tot l'ambient que hi ha en el món, el canvi climàtic, i també d'una manera especial els cristians, fent cas d'aquesta excel·lent encíclica ecològica, Laudato Si, del Papa Francesc, i també fent cas bíblicament de totes aquestes imatges, icones, senyeres de l'Advent, com poden ser els profetes, com pot ser Joan Baptista, com pot ser Maria de Nazaret i Josep, que són gent que viuen amb austeritat, però en canvi amb un gran desig d'esperar el Senyor. Per tant, aquests dies de Nadal no ens deixem arrossegar pel consum incontrolat, regalem trobades, regalem abraçades, celebracions, temps, alegria, goig. Tot això no cal amb grans regals que costin molts diners o que estiguin fets amb criteris doncs, molt econòmics i molt consumistes. Hi ha regals que surten del cor, que es poden reutilitzar, que poden ser expressions d'afecte. No hem de fer regals de manera hipòcrita ni per quedar bé. La situació actual del món requereix una conducta, com deia, de consum responsable. I, a més, els nens, pensant en els nens també, que sigui una ocasió perquè a ells se'ls estimuli la creativitat, la vida de família, els moments dolços passats amb els seus éssers estimats. Tot això no es compra ni es ven. Tot això es viu realment, que sigui un advent en què els nens i nenes puguin descobrir que ve una cosa important. Pels creients ve Jesús, que fa un món nou. Si aquest món nou comença als nostres cors, ja haurà canviat aquest món. Després direm que els de dalt hi facin alguna cosa més. Però fem nosaltres també, aprofitem-ho, i bon Advent i bon Nadal a tots.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquest cap de setmana es posa en marxa el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Girona, el COF. En parlem tot seguit amb Josep Maria Sunyer, que és delegat episcopal de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. Benvingut, senyor Josep Maria Sunyer. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Molt bé.
De fet, fa temps que esteu plantejant, o us plantegeu obrir aquest centre d'orientació familiar. Crec que un any, no?
Sí, això fa, poder ja fa més d'un any, poder un any i mig o dos anys, que amb tot l'equip del COF ens anem trobant per solucionar o per intentar donar resposta a molts problemes que hi ha a la nostra societat, tant de caràcter psicològic com moral, afectiu, relacional. I bé, doncs ja dic, fa un parell d'anys que amb l'equip que som unes 30 persones anem trobant i hem anat elaborant ja tot aquest projecte del COF i bé, ara poder és el moment ja de d'iniciar-ho.
Què és el COF, el Centre d'Orientació Familiar?
Sí, el COF és un servei pastoral de la, que vol oferir la nostra diòcesi de Girona per atendre a persones, tal com ens diu una mica el bisbe amb la seva carta d'inici d'aquest COF, en aquesta carta d'invitació, ens diu bé que és un servei per escoltar, acudir, acompanyar a persones o famílies que visquin moments de dificultat, sigui amb tensions d'origen personal, dificultats de convivència, bé, dificultats de ferides de no amor. Bé, és amb aquest aspecte que es vol intentar ajudar o oferir aquest servei a través de tota una sèrie de gent voluntària que col·labora amb aquest servei.
Vostè ara ens els apuntava una mica els problemes que detecten vostès a les famílies, no? Quins serien, principalment, si a part d'aquests?
Sí, a part d'aquests, diguem, de convivència, problemes també de vegades famílies amb fills problemàtics, problemes degut a greuges derivats de separacions, problemes, més aviat, problemes afectius, bàsicament.
I sobre tema de separacions, també, no?
I tema de separacions, també, sí. És un tema important, aquest.
Mm. Aleshores, com funcionarà això? Com funcionarà? Per exemple, algú té un problema familiar, cada fi ha de trucar al centre d'orientació familiar?
Exacte, sí. És posar-se en contacte amb el centre d'orientació familiar o bé adreçant-se directament als horaris d'oficina que tindrem en el Cartanyà, o bé en el telèfon del COF, que és el 618-601-712.
Repetim aquest número?
Sí, 618-601-712.
Després el repetirem també.
Molt bé.
Un altre cop.
Que a partir d'aquí, la persona que l'atendrà li agafarà les dades i després d'una breu explicació del que aquesta persona espera del COF, se li dirà que un voluntari del COF el telefonarà i es posarà en contacte per ja fer aquest començament de seguiment i d'escolta d'aquesta persona.
Pot trucar a qualsevol hora?
No, en principi, ara actualment, el que farem és, dins dels horaris d'oficina, que seria dilluns i dimarts de 6 a 8 del vespre, i dimecres i dijous de 10 a 12 del matí. De totes maneres, si es deixa en el contestador, regularment es aniran escoltant aquests els missatges de les persones i se'ls educarà.
Aquests voluntaris qui són?
Sí, aquests voluntaris, això es va fer una crida a primers d'any, una crida oberta va ser, i aquests voluntaris són persones, són parelles, matrimonis, persones d'ofici concret, que s'han ofert per fer aquest seguiment i aquesta ajuda a les persones. Dins d'aquests voluntaris hi ha persones que, diguem, sense una professió definida de cara professional, diguem-ne, com psicòlegs, abogats, i n'hi ha que sí, n'hi ha, tenim abogats, tenim psicòlegs, tenim assistents socials, i tenim, tot un ventall de persones disposades a fer aquest acompanyament.
Totalment gratuït o té un cost?
No, és totalment gratuït, vull dir, és totalment voluntari i és gratuït. El que sí que ve, que dins de... d'aquest acompanyament, si algú vol fer alguna aportació econòmica, com a donatiu, això acceptarà de cara a les despeses generals, però no, és totalment gratuït aquest servei.
I la persona que necessita una ajuda, on se'l rep? Hi ha un centre, el centre on està?
Sí, el centre és en el Cartanyà, en el despatx que tenim en el Cartanyà, que això és en el carrer Antic Roca 38, a la tercera planta d'aquí Girona.
Heu tingut experiències abans, des de la Delegació de Pastoral Familiar?
Bé, que sense ara de sat gent demanant aquesta ajuda, n'hem tingut unes quantes. I bé, se'ls ha anat fent amb el que disposàvem, de moment.
Quina diferència hi hauria entre una parella que té problemes d'anar-los a solucionar o poder solucionar a través d'un psicòleg, d'un despatx normal i corrent, a un psicòleg vostre, del Centre d'Orientació Familiar?
Sí, jo crec que el valor afegit és que aquest psicòleg, diguem, nostre, o aquesta persona que l'acudi, que de vegades poder no serà necessari derivar a la psicòleg, sinó que simplement amb aquest acudiment i l'escolta i una certa orientació poden tirar endavant. Doncs la diferència jo crec que és aquest punt de que els voluntaris, diguem, del COF ja venen motivats per una sèrie de qüestions com que són, diguem, creients convençuts, amb una obertura d'esprit molt gran, amb capacitat d'escolta, intentarem que sigui, i bé, tots tindrem aquest servei de sentit evangelitzador.
Per tant, el valor cristià és un valor afegit.
El valor cristià és un valor afegit i molt important. Creiem que és molt important aquest valor.
Creieu que tindreu força demanda, força gent que se us adreci a vosaltres?
Bueno, per això es tira endavant, creiem que sí. Creiem que sí, que en aquests moments són moments que hi ha molta necessitat d'aquesta mena. Que tant de bo que no hi fos aquesta necessitat. Però bé, ja que hi és, des del bisbat s'intenta donar resposta en aquest aspecte.
Funcionarà cada dia o hi haurà uns dies concrets? Vostè
no,
em deia
sí.
Que el telèfon doncs, són uns dies concrets...
Sí, i és dilluns, dimarts, dimecres i dijous. En principi, que aquests dies que diguem això del telèfon també són dies que hi haurà gent a l'oficina, entre la gent de l'equip o bé voluntaris externs que també s'han ofert com a funcionament de secretaria.
Bé, recordem el telèfon, és el 618-60-17-12.
Correcte.
Repeteixo, 618-60-17-12.
Exacte.
I vosaltres teniu un logo, un logotip, que si vol ens el pot explicar.
Sí,
Sunyer.
El logotip aquest és bàsicament, això ens l'ha fet la Cristina, una decoradora, i simbolitza, hi ha una creu, que bé, és aquest simbolisme del, bé, que ens identifica, i a part de creu, també simbolitza una cruïlla de camins, amb el sentit de que aquest servei està obert, vingui d'on vingui la gent, sigui del nord, del sud, de l'est, de l'oest, és igual. Vull dir, és un servei totalment obert a qualsevol creença. Després també en aquest logotip hi ha un cor que bé, es vol simbolitzar que és aquest acudiment que es vol fer o es pretén fer és des del cor de les persones i cap al cor de les persones. I també bé, hi ha dues mans agafades que és aquest sentit d'acompanyar, de no deixar a la persona.
Aquest cap de setmana doncs, es posa en marxa el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Girona. Recordem el telèfon per a totes aquelles parelles que els hi pugui interessar aquest servei. 618-60-17-12. Alguna cosa més, senyor Sunyer?
No. Que tothom qui vulgui també ser voluntari o estigui disposat a oferir el seu temps com a voluntari del COF, que també truquin aquest telèfon o bé que vingui a la secretaria i ens pugui oferir el seu voluntariat. També excuso la presència de la meva dona, la Maria Àngels, que avui no ha pogut venir, que junt amb ella som els delegats de la pastoral familiar.
Exactament. Josep Maria Sunyer és codelegat, eh?
Exacte, sí.
De la pastoral familiar. Moltes gràcies i molt d'èxit amb aquest centre.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 13, celebració dels 150 anys del Centre Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols, a la parròquia del monestir. A les 12 hi haurà una missa presidida pel bisbe Francesc. Anem a parlar una mica del que és aquest centre educatiu, Cor de Maria. L'any 2005 es va fusionar amb una altra escola, l'escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols, creant un sol centre educatiu. Tenim amb nosaltres a Marta Guillén, que és mestra infantil i representant del titular de la Fundació Cor de Maria Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Quina valoració en faries d'aquesta fusió?
Crec que és un enriquiment pels dos centres, perquè és la fusió de les dues experiències pedagògiques dels dos centres. També hem de dir que bueno, han hagut les seues dificultats, però si tenim, com tenim, no, una actitud de hem d'arribar a l'entesa, doncs hi arribem.
Molt bé. Parla'ns una mica dels inicis fundacionals de l'escola Cor de Maria. Com es va fundar?
El Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols es va fundar el 1865, al mes de maig, quan les Beates Blanques i les religioses de la congregació Cor de Maria es fusionen, s'uneixen, Totes dues comunitats es dedicaven a la instrucció de les nenes del segle XIX, de les classes més desfavorides, perquè totes dues comunitats eren molt sensibles que aquestes nenes tenien unes mancances a nivell de formació. Els índexs d'analfabetisme en aquesta època era esgarrifós. Aleshores, doncs, amb el pare fundador de la congregació Cor de Maria, doncs, van fer tota una línia per fusionar-se.
Quins valors cristians transmet Cor de Maria i ara Sant Josep? És clar, les dues escoles fusionades, la Fundació, quins són els valors cristians?
Sí, el fet de ser escoles cristianes, els valors sempre han estat presents en l'elecció educativa nostra. Aquests estan inspirats en l'evangeli, no? Per exemple, educar en i per la llibertat, educar al servei de la justícia i de la solidaritat, educar per la convivència i la pau i promoure una educació social i compromesa. Aleshores, nosaltres tenim un document en les dues escoles que el compartim, que és el perfil de sortida de l'alumne, on hi han les característiques especificades que volem quan els nostres alumnes acabin l'escolaritat que hagin assolit. Aleshores, aquests valors estan més concretats i aleshores el principal objectiu de les escoles és oferir una educació i una formació i que tinguin com a model uns valors cristians i unes virtuts, uns valors humans i unes virtuts cristianes.
Quins serien aquests valors i virtuts?
Un compromís social, responsabilitat i esforç, respecte i tolerància, esperit crític.
Això com ho feu? A través de les classes?
Nosaltres partim de que els nens han de tenir aquest model. L'adult, el professor, ha de ser model d'aquests valors. I aleshores perquè els alumnes els puguin integrar i donar un significat d'aquests valors.
Els pilars de l'escola?
Els pilars de l'escola, doncs, a veure, l'educació en valors és fonamental, l'ús de les noves tecnologies, aquestes es tracten de manera transversal en totes les matèries, el tractament de les llengües estrangeres és molt important, fem l'anglès des de P3 fins a quart d'ESO i el francès en tota la primària i ESO. També la formació permanent del professorat és molt important i la implementació del pla de qualitat.
Gràcies, Marta Guillén. Continuem repassant més actes previstos per aquest diumenge dia 13, a la 1 del migdia, missa al Santuari de la Mare de Déu del Món, a les 5 de la tarda, vetllada literària de Nadal i en acabar xocolatada. També recordem que aquest diumenge s'obre la Porta de la Misericòrdia, amb la inauguració de l'any jubilar a les 5 de la tarda a la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona. El pròxim dijous, dia 17, recital de poemes amb interludis musicals a càrrec de les Veus de Sal, a les 8 del vespre al Centre d'Arts Escèniques al Canal d'aquesta població. Es recolliran donatius en favor de Càritas. També és la vetlla de pregària estil TC dijous que ve amb motiu de l'Advent. Un quart de nou del vespre a l'església de Vilabertran. Divendres que ve, dia 18, festa de la Mare de Déu d'Esperança, a la seva capella de la Canya. Misses a les 11 i a les 4 de la tarda. I també us avancem ja que el pròxim dissabte, dia 19, missa postdifunts del cos dels Mossos d'Esquadra, a les 12 del migdia, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, presidida pel bisbe Francesc.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Abans de finalitzar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 13 de desembre. Ho fem amb Carles Sánchez, que és diaca permanent de les parròquies de Sant Miquel, de Fluvià i Sant Mori. Benvingut, mossèn Carles.
Moltes gràcies.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'avui correspon a l'Evangelista Lluc, capítol 3, versets 10-18. I nosaltres què hem de fer? Li preguntaven a Joan Baptista. És la mateixa pregunta que podem fer-nos nosaltres ara, tot just al començament del segle XXI. Joan els hi deia, acontenteu-vos amb el que teniu. Per tant, se'ns demana sobrietat, austeritat, solidaritat, compartir, no acaparar. Viure de manera austera no és només eliminar el que hi ha d'excessiu a la nostra vida, és saber fer un ús adequat de tot el que tenim, sent conscients que al nostre entorn són moltes les persones cansades, esgotades, perdudes, que ens empenyen a compartir allò que tenim. L'Advent ha de ser un missatge de misericòrdia i solidaritat.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.